Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous, el dia es diu 6 d'abril del 2023. Una jornada que comença amb el cel completament serè i amb temperatures novament baixes. No tant com ahir, eh? Tenim una temperatura ara mateix al centre de la ciutat d'Olot de 4 graus positius. Aniol, de menys a més, com tenim les temperatures ara mateix? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel. Doncs avui ens llevem amb un augment de les temperatures respecte a altres dies d'aquesta setmana. 6 graus negatius a la Vall de Núria, 1 grau negatiu a Das i Ribes de Freser, un grau a la Vall d'en Bas i Ripoll, 2 a Mieres, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 4 a Olot, 5 graus a Castellfollit de la Roca i Santa Pau, 6 a Girona, Anglès i Figueres i 7 graus a Banyoles.
Anem a la previsió del temps que signen Dani Ramírez.
Aquest dijous no ens portarà grans novetats, però alguns núvols al matí i migdia. De fet, a la tarda es mantindrà mig ennuvolat a les comarques interiors i pot arribar a caure alguna gota cap a la comarca d'Osona, ben poca cosa. La resta s'anirà aclarint, amb més clarianes a la tarda i estones de sol. La temperatura pràcticament no canviarà, una mica més alta, tant de dia com de nit, la nit freda, d'hivern pràcticament, però potser no tan baixa com ahir. Ahir vam tocar fons, 2 sota 0 de mínima a Ripoll o també a Mieres, 1,5 sota 0 a Olot, la màxima va ser de 18. A Vic van baixar fins a 1 grau positiu, 20 de màxima, i destaquem els 9 sota 0 de Das a la Cerdanya. Avui es quedarien cap als 5 o 6 sota 0 en aquest sector. Molt fred, però potser no tant com ahir. Bé, de dia màximes de 16 a 20 graus aproximadament, i per tant aquesta tendència a pujar lleugerament la temperatura. Bé, divendres, dia de sol, alguna boirina al matí, la temperatura una mica més alta, no ve una gran pujada, però sí que el fred de dies enrere doncs quedarà una mica més esmorteït i el sol serà el protagonista. De fet, el cap de setmana també, cap de setmana més aviat assolellat i amb temperatures clarament més altes, especialment de dia.
Peixos is matum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Títoles de la jornada. L'ocupació hotelera d'aquesta Setmana Santa creix més d'un 2% respecte a l'any passat a la Garrotxa.
Els càmpings i els hotels freguen el 100% de la seva capacitat, seguit de les cases de turisme rural i les de colònies. A Olot, l'àrea de turisme ha afegit noves visites guiades, enfocades a tots els públics que arribin a la ciutat en aquestes dates.
Escoltem la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies.
Sí que hem vist una diferència entre la primera part de Setmana Santa i la segona part, en el qual la primera part està molt enfocat i hem rebut molts visitants que són públic escolar, per això hem vist una ocupació en cases de colònies i alberg pràcticament del 100%, i en aquesta segona part de setmana, que probablement és la que preveiem que vingui molta més gent, que tinguem molts més visitants, sí que veiem pràcticament una plena ocupació en el que són els hotels, per exemple.
Avui anirem també fins a les Planes d'Hostoles, on sorteixen els pisos adreçats a joves. Són habitatges de protecció oficial amb l'objectiu de que els joves del poble no hagin de marxar per falta d'oferta.
El contracte dels pisos té una durada de 5 anys, temps en el que des de l'Ajuntament es considera que les persones que obtinguin aquests pisos puguin obtenir recursos econòmics. Durant aquests dies es coneixeran els primers joves que viuran en aquests pisos.
Ens ho explica l'Eduard Llorà, és l'alcalde del municipi.
Va siguent recurrent, o sigui, no hi ha uns pics de demanda que un cop en tinguis 10 de posats i 10 de fets doncs ja s'hagin acabat, sinó que les necessitats van apareguent a mesura que doncs, els projectes de vida de la gent van continuant i van apareguent doncs, aquestes necessitats doncs, perquè la gent creix, la gent troba parelles, vol establir, vol marxar de casa i, per tant, hem de poder ajudar a la gent doncs, que el mercat no trobi.
La Covid deixa conseqüències entre els estudiants universitaris 3 anys després de la pandèmia, ho diu el sociòleg de la Universitat de Girona, Jordi Feu, en una entrevista al programa 5 Minuts Més.
Parlant del que jo he vist, que en el meu espai més immediat, de l'espai clàssic i la Facultat d'Educació, no? Un cert despistament per part dels estudiants, un cert despistament i una certa relaxació, una certa fragilitat a l'hora de construir relacions socials perdurables. De vegades tant se m'adona d'algunes qüestions, que no estic prou animat per fer aquest treball, per fer aquesta tasca.
Ja ho sentiu, falta de motivació, poca claredat a l'hora de resoldre els problemes. La pandèmia també ha canviat les prioritats de les persones. Segons en Jordi Feu, en una societat que abans ja era individualista, les entitats han de fer mans i mànigues per recuperar el teixit social. I estem en Setmana Santa, és temps de mones. L'augment general dels preus no perjudica la venda de les mones de Pasqua, que tornaran a les nostres taules fidels aquesta Setmana Santa.
Doncs com deies, fidels a la tradició, els pastissers i pastisseres ultimen els preparatius per una de les grans campanyes de l'any. El Barça i els productes de Disney entre els més sol·licitats pel públic.
En Jordi Feu és el responsable de Ferrer Xocolata.
I bueno, per sort, vull dir, i per la tendència que estem veient des de que es van començar a fer els encàrrecs fins avui, no sembla que hagi de disminuir. Tampoc és que hi hagi d'haver-hi un boom gaire més gran, perquè aquest boom ja hi va ser, però sí que és un número bastant elevat comparat amb anys d'abans de la pandèmia.
Evidentment és en Jordi Ferrer, no en Jordi Feu, que hem sentit anteriorment. Montagut i jo ja coneix una mica més sobre el passat històric de la Serra del Toix. L'estiu passat, un arqueòleg del País Basc, en Gorka Martín, va venir a fer un estudi del que va ser un dels camps de batalla de les Guerres Carlines. Ara fa uns dies ha tornat al poble per presentar el seu estudi per mostrar els 5 centenars de peces que hi va trobar durant les inspeccions. Tot plegat podria culminar amb una exposició l'any que ve, quan coincidiran amb els 150 anys dels fets.
Tenim els resultats acadèmics o científics, i per l'altre també hi ha uns resultats de dinamització i de transmissió del coneixement que també han sigut molt positius, perquè ara la gent de Oix i d'Olot i de la Garrotxa coneix una mica aquesta part de la seva història, que estava bueno, pràcticament en un estat d'amnèsia completament.
Avui també us explicarem que Castellfollit posa en valor la feina dels picapedrers.
Ho fan una nova edició de la Fira dels Picapedrers, que arriba a la seva 8a edició. Una fira que, com a gran novetat, comptarà amb el Gremi d'Emergers de Catalunya, que mostraran com es pot fer una paret de pedra seca. Els actes es faran durant tot el dia al centre del poble i estan adreçats a tots els públics.
L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
És donar a conèixer, difondre, doncs, tota la feina dels picapedrers, que els picapedrers feien a Castellfollit. Per recordar que Castellfollit havia arribat a tenir fins a 5 pedreres, la més important era la pedrera Ortiz, on hi havia treballat molta gent del poble, i bàsicament és això, és difondre tota aquesta feina que es feia del nostre, humilment, com hem fet sempre.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot afronta un partit vital contra l'Alzira. Només una victòria davant l'equip que ocupa el lloc de play-out permetria als olotins creure en la permanència.
I és que hores ara són 7 punts els que separen els dos equips quan falten 6 jornades per al final. El partit es jugarà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal.
L'entrenador del conjunt olotí és Albert Blasquez.
Matemàticament encara no seria res, però sí, sabem de la importància, sabem del que en juguem. Tampoc ho pintaria com una final, perquè és el que dic, matemàticament encara no seria res, però bueno, sí que és molt i molt important i si ho transmetem a dins.
La marxa santjoanenca comptarà enguany per primera vegada amb 2 recorreguts. El Club Poliesportiu Santjoanenc ha pres aquesta decisió davant les queixes dels participants sobre la llargada de l'itinerari.
Una 8a de voluntaris han ajudat a organitzar la marxa, que enguany comptarà amb unes 150 persones.
El secretari del Club Poliesportiu Santjoanenc és en Xavi Alonso.
Fem 2 recorreguts diferents, un de més curt, un de més llarg, per donar opció a que vingui si ve mainada o gent així que no es dedica tant a caminar. Abans era, esclar, una sola opció i us solia trobar una mica llarg. Llavors fem una versió curta de 14 quilòmetres, amb poc desnivell, una versió més llarga de 19 quilòmetres, amb pujada a Sant Miquel del Mont, però, bueno, tampoc és que sigui una cosa molt exagerada.
Les inscripcions per la marxa santjoanenc es poden fer a través del lloc web del Club Poliesportiu Santjoanenc i també de forma presencial mitja hora abans que arrenqui la marxa. El tret de sortida sonarà a les 8 del matí davant les instal·lacions del club.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboneda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboneda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
La gent té que respondre, jo sempre que he estat aquí la gent ha respost, però té que respondre animant i cridant al camp. Anar allà a l'hora del vermut i fer el vermut és molt maco, ja ho sabem tots. Però jo veig cants, com la setmana passada Segun, doncs que la gent crida i la gent imposa i és això, no? El jugador número 12 és això, és que la gent cridi, que la gent exigeixi, inclús a nosaltres mateixos, que ens exigeixi i això fa que estiguem tots més activats.
La Unió Esportiva Olot pensa en el següent partit des de que va marxar de la ciutat esportiva del Saragossa. El té marcat en vermell i demana el suport de l'afició per guanyar-lo. Pot ser l'última oportunitat de pujar al tren de la permanència. Aquest diumenge de Pasqua ha de ser un diumenge de resurrecció. En directe des de l'estadi municipal Olot-Alzira. A les 4 de la tarda la prèvia i a les 5 el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Olot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepció.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
De Caperucita a l'Ova, El exorcista del Papa, Super Mario Bros. I Air.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, al teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur. Entrem en matèria, dos minuts ja per un quart en punt de 8 del matí. Bon dia i bona hora si ara mateix us incorporeu a l'antena dels 5 minuts més. L'ocupació hotelera d'aquesta Setmana Santa creix més d'un 2% respecte a l'any passat a la Garrotxa.
Els càmpings i els hotels freguen el 100% de la seva capacitat, seguit de les cases de turisme rural i les de colònies. A Olot, l'àrea de turisme ha afegit noves visites guiades enfocades a tots els públics quan arribin a la ciutat en aquestes dates. Les altes temperatures porten més turistes a la Garrotxa. La mitjana d'ocupació hotelera per aquesta Setmana Santa frega el 70%, segons les previsions del sector. Si comparem aquests números amb els de l'any passat, suposen un increment del 2,23%. Durant la Setmana Santa, curiosament, els càmpings és on hi ha una major previsió d'ocupació, ja que ronden el 95% de la seva capacitat. Els segueixen els hotels amb un 93% els allotjaments de turisme rural amb un 85 i les cases de colònies i albergs amb poc més de la meitat de la seva oferta. Tot i així, segons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, hi ha una diferència entre la primera i la segona part de la setmana.
Sí que hem vist una diferència entre la primera part de Setmana Santa i la segona part, en el qual la primera part estava molt enfocat i hem rebut molts visitants que són públic escolar, per això hem vist una ocupació en cases de colònies i alberg pràcticament del 100%, i en aquesta segona part de setmana, que probablement és la que preveiem que vingui molta més gent, que tinguem molts més visitants, sí que veiem pràcticament una plena ocupació en el que són els hotels, per exemple.
Un dels objectius que tenien des de Turisme Garrotxa era aconseguir desestacionalitzar el turisme a la comarca, una fita que, segons Canalies, ja han aconseguit.
També veiem que el sector és optimista, sobretot per això, perquè el flux de visitants està molt equilibrat durant tota aquesta setmana, però també hem vist que queda molt distribuït durant tot l'any. O sigui que ja deixem probablement de tenir temporades puntuals i tot queda molt distribuït durant tot l'any. També val a dir que això ve molt acompanyat del temps, que durant l'any trobem molt bon temps.
Per aquesta Setmana Santa, des de l'àrea de turisme d'Olot, també han volgut impulsar una sèrie de visites guiades per donar visibilitat a diferents punts de la ciutat. Han organitzat dues visites relacionades amb la Setmana Santa, com la ruta Descobreix el cementiri d'Olot i Olot Monumental.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les Planes d'Hostoles sorteix els pisos adreçats a joves. Són habitatges de protecció oficial amb l'objectiu que els joves del poble no hagin de marxar per falta d'oferta.
El contracte dels pisos té una durada de 5 anys, temps en el que des de l'Ajuntament es considera que les persones que obtinguin aquests pisos puguin obtenir recursos econòmics. Durant aquests dies es coneixeran els primers joves que viuran en aquests pisos.
Ens ho explica en Roger Isern.
Que els joves marxin dels pobles és una de les grans preocupacions a molts municipis de Catalunya que estan veient com l'anomenada despoblació s'està convertint en una realitat. Aquests dies les Planes d'Hostoles ja ha posat en marxa l'últim pas per cedir pisos socials adreçats a joves del poble. Un procés que va començar en els darrers mesos quan el consistori va tancar la compra de 3 pisos de lloguer social. Abans de Nadal es va fer l'adjudicació d'aquests habitatges entre tots els candidats que complien els requisits. Els que ara guanyin el sorteig es podran quedar els habitatges sota un baix cost. L'alcalde de les Planes d'Hostoles és Eduard Llorà.
Marxar forçada, doncs, perquè no hi havia l'oferta d'un lloguer en el qual, doncs, poder començar a viure els primers anys i després, quan hagin pogut estalviar, quan ja tinguin feines més estables, doncs després sí, embolicar-se si volen i ho desitgen amb alguna hipoteca. Però en tot cas, hi havia poca oferta i per tant vam decidir que tots els pisos els posessin a disposició de la gent jove.
Un dels objectius de l'Ajuntament era adquirir una quantitat de pisos per tal d'intentar posar fre a la marxa dels joves i alhora donar una llar a aquelles famílies que no ho estiguin passant bé per qüestions econòmiques. Llorà explica que volien posar fre a la falta d'oferta que hi havia al poble en matèria d'habitatge.
Va siguent recurrent, o sigui, no hi ha uns pics de demanda que un cop en tinguis 10 de posats i 10 de fets, doncs ja s'hagin acabat, sinó que les necessitats van apareixent a mesura que, doncs, els projectes de vida de la gent van continuant i van apareguent, doncs, aquestes necessitats, doncs, perquè la gent creix, la gent troba parelles, vol establir, vol marxar de casa i, per tant, hem de poder ajudar a la gent, doncs, que el mercat no trobi.
El lloguer d'aquests habitatges de protecció oficial de les Planes d'Hostoles tindrà una durada de 5 anys i amb preus assequibles. Al final d'aquest termini es tornaran a sortejar.
I és que els joves necessiten solucions i alternatives, un aspecte que ha vingut molt clarament marcat just després de la pandèmia. La Covid deixa conseqüències entre els estudiants universitaris 3 anys després de l'arribada del coronavirus.
Ho diu el sociòleg de la Universitat de Girona, Jordi Feu, en una entrevista al programa 5 Minuts Més. Assegura que han detectat una falta de motivació i poca claredat a l'hora de resoldre els problemes. La pandèmia també ha canviat les prioritats de les persones. Segons Feu, en una societat que, abans, ja era individualista, les entitats han de fer mans i mànigues per recuperar el teixit social.
Informa Pere Ubach.
La pandèmia del coronavirus ha intensificat els problemes de salut mental. Segons el sociòleg de la Universitat de Girona, Jordi Feu, quan es van treure les restriccions hi va haver una explosió per fer tot el que no s'havia pogut realitzar en aquell període. Feu diu que després d'aquest boom s'ha tornat a una certa normalitat, però en alguns sectors, sobretot amb adolescents i joves, es noten conseqüències psicològiques importants.
Parlant del que jo visc en el meu espai més immediat, de l'espai clàssic i la Facultat d'Educació, no? Un cert despistament per part dels estudiants, un cert despistament i una certa relaxació, una certa fragilitat a l'hora de construir relacions socials perdurables, Un, de vegades, tant se m'endona d'algunes qüestions, que no estic prou animat per fer aquest treball, per fer aquesta tasca.
Jordi Feu demana als centres educatius que, a més d'impartir coneixement, tinguin cura de les persones. A tots aquests problemes se li ha de sumar el fet que la societat és cada vegada més individualista i des de la pandèmia les persones han deixat de col·laborar en entitats per centrar-se en altres projectes, com la família, per exemple. Feu alerta que l'individualisme anirà més en el futur, atesos els missatges que constantment rebem en aquest sentit.
En una societat neoliberal com la que vivim, el lema està explicat del dret i del revés: espavila't tu i tu el primer. Per tant, aquest és el missatge que rebem per totes bandes, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell informatiu també, etc, etc. Ara, la pandèmia pot haver accentuat una mica això? Sí.
Segons Jordi Feu, la majoria de la societat no s'imaginava que el món es pogués aturar com ho va fer fa 3 anys. Diu que l'espècie humana tendeix a oblidar la memòria històrica i que, per tant, si es tornés a decretar un confinament, ningú se'n recordaria de les conseqüències que ha tingut i que encara avui dia persisteixen.
Són les 7 del matí amb 20 minuts. Parlem ara de coses molt més agradables, com el que ens espera a la taula de casa aquests propers dies. L'augment general dels preus no perjudica de moment la venda de les mones de Pasqua, que tornaran a les nostres taules aquesta Setmana Santa.
Fidels a la tradició, els pastissers i pastisseres ultimen els preparatius per una de les grans campanyes de l'any, el Barça i els productes de Disney entre els més sol·licitats pel públic.
Segons Jordi Ferrer, de Ferrer Xocolata, les mones de Pasqua són més cares que en anys anteriors, però se'n venen més. A conseqüència de l'augment del preu en les matèries primeres i en l'energia, Ferrer avisa que es podria veure un encariment moderat, ja que, tal i com diu ell mateix, tot s'ha pujat. Des de la pandèmia, els pastissers van veure un augment en el nombre de vendes, una tendència que continua creixent. A Ferrer Xocolata es venen prop més de 400 mones de Pasqua.
I, bueno, per sort, vull dir, i per la tendència que estem veient des de que es van començar a fer els encàrrecs fins avui, no sembla que hagi de disminuir. Tampoc és que hi hagi d'haver un boom gaire més gran, perquè aquest boom ja hi va ser, però sí que és un número bastant elevat comparat amb anys d'abans de la pandèmia.
La Setmana Santa són uns dies molt esperats pels pastissers, ja que, segons Ferrer, és aquí on poden explotar la seva creativitat. A Ferrer Xocolata fa mesos que es preparen per tenir-ho tot a punt. Aquest any han dividit les mones de Pasqua en dos grups, les tradicionals fetes a partir d'ous i esferes i un altre grup basat en els jocs de taula de tota la vida.
Fem aquestes temàtiques de jocs de nens petits, però després hi ha els jocs grans, vull dir, perquè hi ha els dos tipus de gent, no? És tant per mainada com per joves com per adults. Doncs fem aquest tres tipus de mones que puguin anar per tots els públics.
A Ferrer Xocolata hi ha sempre un espai dedicat a grans muntatges. Ara s'hi pot veure una mona gegant relacionada amb el bosc de Hansel i Gretel. Els alumnes de l'escola Joan 23 seran els encarregats de trencar-la el dimecres 19.
Bé, i ara anem a l'arqueologia, perquè Montagut i jo ja coneix una mica més sobre el passat històric de la Serra del Toix. L'estiu passat, un arqueòleg del País Basc, en Gorka Martín, va venir a fer un estudi del que va ser un dels camps de batalla de les guerres carlines.
Fa uns dies va tornar al poble per presentar el seu estudi i per mostrar els 5 centenars de peces que hi va trobar durant les inspeccions. Tot plegat podria culminar amb una exposició l'any que ve, quan es compliran 150 anys dels fets.
És una crònica d'en Gerard Puigdemont.
Gorka Martín és un arqueòleg de la Universitat del País Basc que l'estiu passat va venir a la Garrotxa per fer un estudi comparatiu de les guerres carlines a Catalunya, al País Basc i Navarra. Concretament, ell i un grup de treball es van centrar en un camp de batalla ubicat a la Serra del Toix, a Montagut i Oix. 8 mesos després, en Gorka ha tornat a Oix per presentar els resultats del seu estudi. Gràcies als detectors de metalls van poder trobar més de 500 peces, principalment bales. En Gorka destaca, però, troballes excepcionals com són puntes de fletxa d'època medieval, monedes de l'època de la Guerra de Successió i bales de pistola, però també posa en valor la difusió i recuperació de la història d'aquest indret.
Tenim els resultats acadèmics o científics i, per l'altra, també hi ha resultats de dinamització i de transmissió del coneixement que també han sigut molt positius, perquè ara la gent de Oix i d'Europa i de la Garrotxa coneix una mica aquesta part de la seva història, que estava, bueno, pràcticament en un estat d'amnèsia completament.
En aquest sentit, el regidor de l'Ajuntament de Montagut i Oix, Lluís Abel, destaca la importància de treballs com aquest.
És molt important aquests descobriments en si, per la història i rellevància, per poder donar una divulgació i bàsicament una conservació. Tot el poble, l'associació de Boxo, doncs, es va abocar per acollir i donar logística als arqueòlegs, especialment a Mangorca, i es crea un vincle també de coneixement personal i don vida i dinamitza molt el poble.
A la Serra del Toix s'hi van viure emboscades violentes durant la tercera cardinada i precisament en aquesta zona de Montagut i Oix s'hi pot constatar com el tipus de batalles a Catalunya van ser diferents que les que van produir-se al País Basc o a Navarra. La xerrada va tenir lloc a la rectoria d'Oix, un espai que des de l'Ajuntament també es té previst potenciar.
Bé, i un altre aspecte que volen potenciar és la feina i posar en valor la feina dels picapedrers. Castellfollit posa en valor precisament la feina d'aquest col·lectiu professional i ho fa a través d'una edició de la Fira dels Picapedrers, que arriba aquest any a la seva vuitena, diguem-ne, etapa, a la seva vuitena convocatòria. Una fira que, com a gran novetat, comptarà amb el Gremi de Margers de Catalunya, que mostraran com es pot fer una paret de pedra seca.
Els actes es faran durant tot el dia al centre del poble i estan adreçats a tots els públics.
Castellfollit de la Roca és un poble de tradició històrica en el món dels picapedrers. Anys enrere, el municipi comptava amb 5 pedreres, on la més coneguda i on més gent de Castellfollit hi treballava era la pedrera Ortiz. Era un sector que donava feina a gairebé mig municipi durant les dècades del segle XX, per seguir difonent la feina que es feia abans al poble des de fa 8 edicions que se celebra la Fira dels Picapedrers. Una fira que comptarà amb diferents actes relacionats amb la pedra i aquest any, com a gran novetat, amb la presència del Gremi de Margers de Catalunya. L'alcalde de Castellfollit de la Roca és Miquel Reverter.
A part del mercat tradicional d'alimentació i artesania que es podrà trobar, hi haurà aquestes dues, diguéssim, mostres de picapedrers, una exposició fixa que tenim a l'Església Vella, on hi ha les eines antigues de que feien servir els picapedrers i que algunes encara fan servir picapedrers actuals locals.
La Fira dels Picapedrers de Castellfollit de la Roca comptarà també amb un mercat artesanal de 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça dels Gegants. També hi haurà activitats pels més petits, com el taller 3 en ratlla empedrat, per donar a conèixer la feina del picapedrer a la mainada. Una sèrie d'actes que, segons Reverter, han de posar en valor una de les tradicions més arrelades del poble.
És donar a conèixer, difondre, doncs, tota la feina dels picapedrers que els picapedrers feien a Castellfollit. Per recordar que Castellfollit havia arribat a tenir fins a 5 pedreres, la més important era la pedrera Ortiz, on hi havia treballat molta gent del poble, i bàsicament és això, és difondre tota aquesta feina que es feia del nostre, humilment, com hem fet sempre.
La vuitena Fira de Picapedrers de Castellfollit de la Roca celebrarà aquest diumenge al centre del municipi. Tots els actes són gratuïts.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
La Unió Esportiva Olot afronta un partit vital contra l'Alzira. Només una victòria davant l'equip que ocupa el lloc de play-out permetria als olotins creure en la permanència.
A hores d'ara són 7 punts els que separen els dos equips quan falten 6 jornades per al final. El partit es jugarà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal.
David Planella.
Aquest diumenge de Pasqua la Unió Esportiva Olot jugarà un partit a vida o mort. Tot el que no sigui guanyar l'Alzira serà posar un peu i mig a tercera divisió. L'entrenador del conjunt olotí és Albert Blázquez.
Matemàticament encara no seria res, però sí, sabem de la importància, sabem del que en juguem. Tampoc ho pintaria com una final, perquè és el que dic, matemàticament encara no seria res, però bueno, sí que és molt i molt important i així ho transmetem a dins.
L'Olot és a 7 punts del play-out i diumenge en rebrà l'estadi el rival que ocupa aquesta posició. L'únic objectiu és acostar-se 4 punts de l'Alzira quan faltaran 5 jornades perquè s'acabi la Lliga i per aconseguir-ho els olotins han de guanyar un duel directe per primera vegada aquesta temporada. Fins ara, tots els partits contra rivals de la part baixa han acabat amb empat o amb derrota. Blázquez assegura que veu l'equip preparat per canviar la història i explica què creu que hauran de fer diferent.
No creure'ns que per jugar aquí a casa ja hem de ser nosaltres 100% dominadors de la pilota, no? Crec que aquí a Lleida vam pecar d'això i això va fer que estiguéssim més oberts i donéssim més espais al rival, que al final és quan ens van fer mal ells, i potser va per aquí una miqueta, no? Centrar-nos més en defensar bé i després quan la tinguem, doncs, mirar de fer mal, però més directe, no, tant, no fa falta tanta pilota d'aquí cap allà.
L'entrenador vol veure un Olot intens i directe i demana a l'afició que l'ajudi de veritat.
Que l'afició vingui, que l'afició apreti, sobretot que apreti. Si són 500, que apretin els 500, saps? Prefereixo 500 apretant a mort que 1.000 callats.
I avisa que tindran a davant un rival molt complicat de superar. Tot i no passar per un bon moment, encadena 6 jornades sense guanyar, amb un balanç de 3 empats i 3 derrotes, l'Alzira és un equip valent que vol jugar bé.
Es senten més còmodes en pilota que sense i, bueno, doncs, un bon equip amb bons jugadors, no? És un equip complicat, eh? No, que la gent no es pensi pas que perquè estiguin on estan o perquè estiguin allà marcant ells el play-out, doncs no, és un equip complicat que, bueno, té bons jugadors i que tenen molt clar que juguen.
Per rebre l'Alzira, l'Olot recupera Marc Castells, té el dubte de David Vigues, que va ser baixa la setmana passada, i no podrà comptar amb Gonzalo Pereira. El central, el jugador que acumula més minuts de la plantilla, va veure la cinquena targeta groga al camp del Deportiu Aragón. La seva absència, diu Blázquez, serà una oportunitat per Lluís Espar.
Que demostri que es guanya titularitat, que potser no ha tingut aquests últims partits, no? Al final això és el futbol i això fa pujar el nivell de l'equip, i si Lluís està bé, doncs segurament que la setmana següent en Gonzalo haurà de posar el nivell per jugar.
L'Olot Alzira jugarà diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
I avui també hem de parlar de la marxa santjoanenca, que comptarà enguany per primera vegada amb dos recorreguts. El Club Poliesportiu Santjoanenc ha pres aquesta decisió davant les queixes dels participants sobre la llargada d'aquest itinerari. En aquest sentit, una vintena de voluntaris han ajudat a organitzar la marxa, que enguany comptarà amb unes 150 persones, Guillem Guardiola.
La marxa santjoanenca d'aquest diumenge arriba amb novetats. Per primera vegada en gairebé 20 edicions, el Club Poliesportiu Santjoanenc ha previst afegir una marxa curta de 14 quilòmetres per complementar el recorregut llarg de 19. Una vintena de voluntaris han ajudat les últimes setmanes a buscar, marcar i finalment netejar el traçat del camí. El secretari del Club Poliesportiu Santjoanenc, Xevi Alonso, ha justificat que amb la nova marxa curta han posat solució a les queixes freqüents sobre la llargada del recorregut.
Fem dos recorreguts diferents, d'un de més curt i un de més llarg, per donar opció a que vingui, si ve mainada o gent així que no es dedica tant a caminar. Abans era, esclar, una sola opció i se solia trobar una mica llarg. Llavors fem una versió curta de 14 quilòmetres, amb poc desnivell, una versió més llarga de 19 quilòmetres, amb pujada a Sant Miquel del Mont, però bueno, tampoc és que sigui una cosa molt exagerada, accessible a tothom.
El Club Poliesportiu Santjoanenc preveu la presència d'entre 100 i 200 persones procedents majoritàriament del mateix poble i la comarca, i també de turistes i visitants residents a la Garrotxa durant aquesta Setmana Santa. La marxa curta arribarà fins a l'oratori de Sant Valentí, mentre que la llarga tindrà el seu punt àlgid a Sant Miquel del Mont.
Aquí a la comarca se'n fan bastantes, tots els pobles de per aquí, tenim el paisatge de la Garrotxa, doncs gent que ve de vacances aquests dies de festa, que estan en càmpings i que estan per aquí a la comarca, doncs poden aprofitar per venir i veure punts d'aquí de la comarca, esglésies romàniques, punts d'interès.
Les inscripcions per la marxa santjoanenca es poden fer a través del lloc web del Club Poliesportiu Santjoanenc i també de forma presencial mitja hora abans que arrenqui la marxa. El tret de sortida es donarà a les 8 del matí davant les instal·lacions del club.